Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Unes 35.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit al carrer aquest divendres en dues manifestacions de docents i de metges que han confluït al Parlament. Segons USTEC, aquesta protesta ha comptat amb una participació a prop de 100.000 persones. Els docents convoquen el president Illa i el conseller Albert Dalmau dimarts per asseure's a negociar. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
La imatge ha de fer reaccionar al govern. El govern s'ha equivocat, però equivocar-se és humà i rectificar és de savis. El que ha de fer el govern, com ja s'ha dit anteriorment, és trucar als representants sindicals i intentar arribar a un bon acord i reprendre la negociació.
I el govern aprovarà dimarts que ve un primer paquet d'ajudes directes a empreses i de finançament als sectors afectats. No reduirà l'IRPF, com ha proposat Junts i el PP. Les ajudes per aquesta crisi a l'Orient Mitjà no estan encara quantificades. Després de reunir-se per segona vegada amb els grups parlamentaris, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat que el primer paquet de mesures que el govern aprovarà anirà destinat a agricultura, pesca, transport i mobilitat.
Ajuts directes a empreses, d'altres a finançament a través de l'ICF, finançament bonificat i per tant doncs, també amb molt millors condicions perquè puguin fer front a aquesta nova situació.
I la Fiscalia Europea investiga un possible frau en el manteniment de la via de l'AVE per l'accident d'Ademuz. La Fiscalia s'encarrega d'investigar delictes que puguin afectar els interessos financers de la Unió Europea i al final de gener va reclamar al Ministeri de Transports tots els contractes i expedients sobre el tram de xarxa sinistrat. La investigació sobre els motius de l'accident la porta un tribunal d'instrucció d'Andalusia. Els Mossos d'Esquadra també investiguen el robatori de material i maquinària de les obres de la Sagrera a Barcelona. Es calcula que el valor del material sostret ronda el mig milió d'euros. El robatori es va produir abans d'ahir de matinada en una de les casetes de les obres de la Rambla Prim. L'àrea de transport urbà dels Mossos s'ocupa d'aquesta investigació. La Fúmiga, Sopa de Cabra, Judit Neddermann i Maria del Mar Bonet són els caps de cartell del Festival Portal Blau d'enguany, que arriba a la 19a edició entre el 16 de maig i el 17 d'octubre a l'Escala, a l'Alt Empordà. A banda de música, proposa altres disciplines, en aquest cas com la dansa, també el clown, i no hi podria faltar també la màgia. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 20 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes notícies. Coneixerem el rescat que va fer un surfista. Passejarem per una exposició molt relacionada amb el colonialisme. Descobrirem quina és la feina que es fa des de salvament marítim. Coneixerem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, i bé, benvinguda a primavera. No sé com porteu les al·lèrgies i aquestes coses, però ja la tenim aquí, eh?
Sí, no sé. Veurem.
Bueno, pensa que la setmana vinent ens treuen una hora, allò del sol,
per
més
fi,
llarg el dia...
Canvien l'hora.
Això ho tindrem el proper cap de setmana.
Una festa major. Per cert,
què ha passat?
He vist una notícia avui de que han trobat un calamar unit únic identificat a Barcelona 70 anys després de ser capturat. O sigui, van capturar aquest calamar i ara...
Fa 70 anys i no l'han sabut el nom i cognom fins ara? La idea seria aquesta?
Més o menys, sí.
Ah?
Sí, sí.
I per què no li van preguntar? Calamar, com et dius? I que el calamar contesti. Però clar, te'l carregues abans de que et pugui contestar. És impossible.
No, és que...
Que fem alguna cosa bona, el ser humà. Mira, sí. Ja tanquem portes.
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Pues com us podeu imaginar, estic molt bé, estem a divendres. Demà és dissabte, s'està acabant el dia, més contenta, impossible. A part, avui comença la primavera. De moment les al·lèrgies, bé, tot controlat, no, no tem res, i en el solet que pegue, bueno, no puc demanar res més, jo trobo.
No, no, no podem demanar res més. Avui fa un dia increïble com per estar aquí tancats a l'estudi de ràdio, però nosaltres sempre fidels a la nostra cita. Anem a saludar també en Sergi Corraldes de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. M'he imaginat ara que li parlaves al calamar i li deies, tu de quina casa ets? Allò per saber d'on te venia, no?
Gryffindor, Slytherin, quina
casa? Slytherin, de quin, dels Stark o dels Lannister? Però el tema és guapo, perquè
es veu
que el calamar aquest estava a la panxa d'un catxalot.
Catxalot, exactament.
I li han posat de nom científic, allò, Moby Dick Poseidoni. O sigui, de Moby...
I la científica que el va trobar no el va identificar, o sigui, no el va identificar bé, el va identificar erròniament.
No, barrant les cases, o sigui, es va confondre i va dir que era, no va dir que era els Stark, aleshores ara li han fet un d'allò i el tenien com en formol, allò que tenen els científics, les coses aquelles que troben en potets d'allò inquietant que a vegades surten laboratoris amb pel·lis xungues de por, i el tenien allà dintre i l'han recuperat i un dia... A mi m'agrada molt el nom, això de Moby Dick Poseidoni, o sigui...
Ara és un bitxo realment lleig,
Home, si no... Macut, aquelles fundàries on baixen els catxalots a menjar calamans, jo crec que maco, no hi ha gaire cosa.
No sé, però això és un bitxo realment lleig. Anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, jo també aquí esperant, aviam si podem sortir ja en una estoneta a gaudir d'aquest primer dia de primavera, d'aquest sol que fa avui als carrers de Vilanova. I sobre el calamar aquest gegant, jo l'únic que estic pensant ara mateix és quan tardaran en fer-li pel·lícula d'aquestes de terror, d'aquest cutre, tipus tornado de tiburones.
Espero que per això tardin. Crec que ara això ja no es porta tant. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, també, content, arribada la primavera, 20 de març, i res, aquest calamar ja l'he vist, però clar, segurament quan preguntes amb un calamar de quina casa és o d'on ve, segurament només contesten els que són calamars d'Arenys, que són els més bons, els altres no diuen res.
Uf, i aquí...
Ta-ta-ra-ta-ta! Encantado bingo,
Sí, 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 el gordo.
Com m'agrada encendre-us, m'encanta.
No, o sigui, nosaltres no ens encenem, realment. O sigui, res, lliure,
o sigui,
us deixem lliure.
Oriol, pel calamarenys vol dir que l'adoptareu, no? Que el fareu com a patró de la festa o alguna cosa d'aquestes.
Doncs ja t'aviso. Home, que és ben lleig,
sí.
Com per adoptar-lo.
És lleig, però coincideixo amb en Sergi. El nom que té és guapíssim, m'encanta el nom que li han posat.
D'acord, si llavors és pel nom, endavant. Vinga, va, deixem els calamars, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el secretari de Transició Ecològica no veuria factible el projecte Camí de Mar. Sergi.
Doncs sí, aquest projecte que busca unir Argelers amb Malgrat de Mar a través d'un traçat continu del litoral per 250 quilòmetres. Els seus promotors volen materialitzar la iniciativa amb la rehabilitació dels camins de ronda existents, que juntament amb la creació de nous trams facilitarien la connexió en una única via. Enmig, però, hi ha tres parts naturals, zones del valor ambiental i desembocadura de rius. És precisament per aquest motiu que el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, no veu factible la seva posada en marxa.
De fet, oficialment, jo no he vist cap projecte, diguem-ne, que ens hagi arribat per valorar de moment. Sé que és important que hi hagi rondes de mar, crec que ja n'hi ha, però fer una infraestructura a vegades una mica dura que vagi de dalt a baix, jo no la veig, perquè hi ha moltes zones de molt interès natural que seria molt complicat ara adaptar-hi camins, diguem-ne, massa importants.
Ara bé, Sargatal considera que s'haurien d'aprofitar l'actual camí de ronda i arranjar-ne alguns trams. En aquest sentit, el secretari rebutja la proposta de traçat continu amb una infraestructura que ha descrit com a dura. Ha posat com a exemple el sector entre Roses i l'Escala com a franja impossible de tirar endavant per la seva protecció.
Per tant, crec que ja hi ha unes rondes que s'han de fer, que s'han de millorar, en algun lloc s'han de completar, però fer una estructura forta i dura, jo diguem-ne que no ho veig. Per exemple, impossible anar de Roses a l'Escala passant per la platja, perquè hi ha una platja que sortosament finalment hem pogut protegir, hi ha les goles dels rius, que ara seria absurd fer unes estructures per passar-la.
La Fundació Camí de Mar, que impulsa el projecte, encara no hauria fet arribar oficialment la iniciativa a la Generalitat. Així doncs, les declaracions del secretari serien valoracions individuals i en cap cas la resolució definitiva per part de l'administració. Jordi Sargatal, recordem que és zoòleg de formació i després de participar activament en la defensa dels aigamolls, va acabar esdevenint-ne el director. Actualment, el figuerenc lidera i coordina les polítiques en matèria de medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i l'impuls de la transició energètica de la Generalitat.
Alerta Cadaqués per l'impacte d'un projecte per una nova ruta de bicicleta BTT.
L'Associació en Defensa de la Pedra Seca i els Amics de la Natura de Cadaqués, entre d'altres, han presentat una instància a l'Ajuntament de Cadaqués per aturar el concurs públic del futur projecte d'una ruta ciclista de BTT pels camins del municipi. L'escrit formal denuncia que l'execució del projecte portarà la pavimentació d'un tram ancestral que posarà en perill alguns elements de pedra seca, entre d'ells el pont d'en Barral. El camí, concretament, que transcorre entre el pont d'en Barral i el Mas Duran, és el principal punt de controvèrsia, ja que en aquest tram, a part de les estructures de pedra seca, també s'hi conserven roderes d'antics carros que accedien als masos del Cap de Creus. La pavimentació d'aquesta nova pista suposaria la destrucció d'aquests elements patrimonials. Aquesta nova ruta ja havia topat amb l'oposició del Parc Natural de Cap de Creus, que finalment els hi va denegar el permís perquè la ruta passés en persones. Les entitats ecologistes denuncien també buits legals en la tramitació del projecte i que informes tècnics de l'ACA o del Parc Natural no han estat publicats. L'Ajuntament, en canvi, defensa el procediment i manifesta que l'impacte en aquests elements patrimonials serà el mínim.
Baixem ara cap al Delta de l'Ebre. Una representació dels grups d'acció local pesquers, el GAP d'Espanya, entre ells el de Terres de l'Ebre, s'ha desplaçat a Brussel·les per mantenir diverses reunions institucionals amb eurodiputats espanyols i representants d'institucions europees amb l'objectiu de traslladar la importància de mantenir i reforçar el desenvolupament local participatiu en les zones pesqueres dins del futur marc financer europeu. Cel.
Sí, Marina, durant esta visita institucional la delegació s'ha reunit amb eurodiputats espanyols dels grups polítics del PP, del PSOE i del Bloque Nacionalista Galego, així com amb equips parlamentaris d'altres formacions amb representació al Parlament Europeu, com el PNB, Compromís o Vox. Joan Alginet és el gerent del GALP Mar de l'Ebre.
Pues una delegació de GALPs espanyols, entre els quals hi ha hagut representació de les Terres de l'Ebre, hem estat a Brussel·les dos dies intensos, però el qual hem intentat explicar la nostra singularitat, no? El paper dels GALP, la contribució dels GALP al progrés de les Terres de l'Ebre, i que d'alguna manera això està en risc i el proper marc financer de la Unió Europea 2028-2034 tira endavant la proposta de la Comissió, que és una reducció del fons d'un 65%. Això condicionarà de manera negativa les zones que tenen una especial dependència de la pesca i de l'aqüicultura, com són les Terres de l'Ebre, i que, explicant la nostra singularitat, l'impacte, també el retorn que tenen aquestes ajudes estructurals a les zones costeres, als nostres eurodiputats i eurodiputades, també al Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea i també la pròpia Comissió, explicant, no, posant en valor pues, tot això, l'impacte que té.
Un dels moments més rellevants de la visita ha estat la reunió mantinguda amb la Direcció General d'Afers Marítims i Pesca de la Comissió Europea, amb la participació de la seva directora general, Charlina Vicheva. Durant aquesta trobada, els representants del GALP han pogut traslladar directament a la Comissió Europea el paper que exerceix el desenvolupament local participatiu en el futur de les comunitats costaneres i la necessitat de preservar aquest instrument dins del marc de les polítiques marítimes europees.
D'alguna manera que es preserve la singularitat del fons pesquer, diferenciat del fons rural. La problemàtica de les zones rurals i de les zones pesqueres no és la mateixa. Evidentment hi ha punts de similitud, però no tenim les afectacions com, per exemple, tenen les zones rurals de la despoblació. A la costa hi ha un altre dinamisme. I volem que es preserve este model, que és un model singular, que és un model que és una política europea de calat, igual com ho ha estat la PAC, no? Ara sembla que Brussel·les ho vol desdibuixar. I el que pretenem és explicar-nos, posar en valor la nostra feina i advertir als representants polítics que poden prendre aquestes decisions dels riscos que això té, no?
Durant el període 2014-2020, els GALP espanyol han impulsat 2.645 projectes amb una inversió superior als 170 milions d'euros, amb un nivell d'execució dels fons del 96%. Unes dades que evidencien l'eficàcia d'aquest instrument per generar oportunitats econòmiques i ocupació en les zones costaneres.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. Aquest matí una comitiva de docents de la comarca marxaven des de Vilanova i la Geltrú per fer cap a la manifestació unitària d'avui a Barcelona. Durant tota la setmana la vaga de docents s'ha fet per zones territorials. Dimarts es feia al Garraf i al Penedès i avui és general pel col·lectiu a tot el país. Cel.
Cel no, Carla, però si docents de tot el país s'han sumat avui a la convocatòria de vaga que ha fet USTEC i altres sindicats per reclamar més recursos per una educació pública de qualitat. Una vaga que es preveu massiva en molts centres, segons l'USTEC, de fins al 85%, tot i que el departament, segons alguns mitjans, rebaixa la xifra fins al 40%. USTEC, junt amb la Intersindical i altres, s'han desmarcat de l'acord al que va arribar el Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT fa uns dies, que consideren clarament insuficient. Aquest sindicat reclama que el Departament d'Educació s'assegui a negociar millores reals que passen per abaixar el nombre d'alumnes a l'aula, més personal per a l'escola inclusiva, reduir burocràcia als centres que entorpia dels mestres i millores salarials. Escoltem a Anna Cebrián, membre del sindicat USTEC.
Ens falten mans, ens falten recursos, ens falta inversió, les aules estan col·lapsades i això és insostenible si pensem en que l'educació està sostenint la societat del futur. Fins que el govern ens doni una resposta, nosaltres continuarem mobilitzant-nos, farem el que calgui, fem una crida que, sisplau, ens escoltin, seguin un altre cop a negociar amb nosaltres.
La vaga de docents es fa avui a tot Catalunya. La manifestació a Barcelona ha fet cap fins al Parlament de Catalunya. Mentre mestres, professors i la resta de personal educatiu culminen així una setmana de protestes amb una aturada generalitzada per denunciar un sistema educatiu que, afirma USTEC, està en col·lapse estructural.
I el govern de Sitges té clar que el que queda del 2026 l'haurà de gestionar, sobretot amb modificacions de crèdit per les actuacions més destacades, tenint en compte que la setmana passada l'oposició no li va aprovar la seva proposta de pressupost pel 2026. La primera modificació significativa que arribarà serà la que passarà pel plenari la setmana que ve per la reparació dels punts del passeig marítim malmesos des de fa unes setmanes.
Si l'Ajuntament de Sitges té un plantejament diferent del que té el Ministeri de Transició Ecològica sobre què s'ha de fer amb el passeig marítim de la població. Per fer front a les conseqüències del canvi climàtic, el Ministeri proposa tirar enrere el passeig per deixar més espai a la platja. I l'Ajuntament no vol tocar el passeig i proposa evitar els efectes dels temporals amb actuacions de renaturalització a la platja per evitar la pèrdua de sorra. Una diferència de criteri que aboca l'Ajuntament a haver de finançar ell les obres de reparació del passeig marítim, tot i que podrà optar a aportacions econòmiques d'altres administracions. En tot cas, la setmana que ve arriba al plenari una proposta de modificació de crèdit de 900.000 euros per actuar sobre el passeig, amb la previsió que la reparació estigui enllestida a l'estiu. El govern sitgetà considera que el que planteja el Ministeri és només un pedaç, perquè si es tira enrere el passeig, la situació es pot tornar a repetir d'aquí a 11 anys. Així ho explicava Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
Madrid el que ens ha dit és que si per arreglar ara el tros de passeig que s'ha caigut, ells només paguen, només assumeixen l'import d'arreglar això si tirem enrere el passeig. Nosaltres creiem que, evidentment, a través de la ciència, gràcies als científics, gràcies a les tecnologies noves que hi ha, es poden fer mitjans molt més sostenibles, des de plantar posidònia, des de posar zones dunars, des de plantar, fer sistemes que realment retinguin la sorra. I aquests projectes, amb aquesta visió de molt més llarg termini, no la veiem. En aquest ministeri no la veiem gens.
Aquesta modificació de crèdit és una de les que previsiblement passaran pel plenari la setmana vinent, conjuntament amb d'altres vinculades a projectes com la rehabilitació de la Masia de Santa Bàrbara i l'estació d'autobusos. La setmana passada el govern no va poder aprovar la seva proposta de pressupost per al 2026 i la fórmula per gestionar les inversions importants seran les modificacions de crèdit. Segons el mateix executiu sitgetà, una opció que endarrereix l'acció de govern però no la paralitza.
Jo espero que sí que es podran tirar endavant, però és evident que hi ha coses que costaran més. Nosaltres sempre tenim la mà estesa i sempre entenc que tothom al final treballa per Sitges i que és el que has de pensar, no? Per tant, esperem que ara podrem anar tirant endavant encara que ens costa més, que en fi, és una mica, potser, els objectius d'algun dels partits polítics de l'oposició, no? Que les coses costin més i, per tant, triguis més en complir projectes.
D'altra banda, aquesta mateixa setmana ja s'han obert els sobres amb les ofertes de les empreses que opten a rebre la concessió del servei de recollida de la brossa. D'aquesta manera, es reinicia el procés de licitació del servei.
Anem cap a les costes del Maresme. El projecte AFA Júnior de l'Escola Cinera d'Arenys de Mar ha quedat finalista als Premis AFAC. Entre les propostes dels menuts hi havia una visita a la llotja de pescadors i la creació d'un còmic del que havien après Oriol.
Doncs exacte, les AFA Júnior són una iniciativa que reconeix les activitats i projectes de les associacions de famílies arreu de Catalunya, una gala de lliurament de premis que s'ha fet a Girona el dissabte passat. El projecte Arenyenc competia amb 5 escoles més en la categoria Tothom a l'AFA. Finalment han quedat finalistes i han rebut un premi de 100 euros en metàl·lic. Amb el suport de l'AFA, aquest òrgan amb 25 infants ha organitzat tota mena d'activitats dins i fora de l'escola. Visites a, com deies, propostes durant la Setmana de la Natura, l'impuls per la renovació d'elements esportius i per recuperar activitats extraescolars dins el centre educatiu. Podem escoltar-ne alguns dels seus membres.
Vam fer una sortida a la llotja per conèixer els pescadors i des d'aquella sortida vam fer una reunió dient que volíem crear un còmic relacionat a la sortida de la llotja.
Vam proposar reutilitzar joguines de platja i crear un espai de joguines compartides. A la Setmana de la Natura vam anar de sortida i va ser molt interessant.
Vam posar unes xarxes noves de les canestes del bàsquet perquè ja estaven molt velles.
Aquest projecte va néixer fa un any com a resposta a una petició dels alumnes que volien tenir un espai propi per participar, proposar idees i implicar-se en la millora del centre i també de la vila.
Vam proposar nosaltres mateixes a la FA dels Grans crear la FA Júnior perquè volíem ajudar més a l'escola i també a la FA, donant idees perquè l'escola sigui encara millor i perquè hi hagi més activitats per tothom.
I que compartim les nostres idees per millorar el col·le,
fer maulalitats i escriure per millorar el col·le.
L'AFA Junior es reuneix periòdicament a la biblioteca de l'escola i posa sobre la taula diverses propostes que després traslladen als equips responsables.
I Costes ordena la demolició de l'antiga guingueta de la Roca Grossa de Calella. Les obres consistiran en el desmantellament de les instal·lacions de l'antic restaurant que feia temps que no s'utilitzaven. Així, aquesta cala del litoral entre Calella i Sant Pol tornarà al seu estat natural sense l'única guingueta que hi havia.
Exacte, l'antic restaurant de la cala Roca Grossa ha començat a ser enderrocat ja aquesta setmana en una actuació que permetrà recuperar l'aspecte natural d'aquest tram de litoral entre Calella i Sant Pol de Mar. Segons ha informat l'Ajuntament santpolenc, que ha rebut la comunicació de la demarcació de Costes de Catalunya, les obres consisteixen en la retirada de les instal·lacions existents. Aquest establiment, que durant anys ha format part del paisatge d'aquest punt de la costa, feia temps que havia deixat de tenir activitat. L'edificació continuava íntegra però tapiada i el pont que unia les escales que baixaven fins a la cala ja no hi era. Les obres les porta a terme l'antic concessionari i consisteixen en la retirada de totes les estructures i instal·lacions existents amb l'objectiu de deixar aquest indret en presència únicament de roca i de sorra. Els treballs es fan dins del domini públic marítim terrestre, l'espai que inclou la ribera del mar i les platges. Segons estableix la llei de costes, aquests espais formen part del domini públic i tenen com a objectiu garantir la protecció del litoral i l'accés públic al mar. Un cop finalitzada la demolició, la demarcació de costes té previst dur a terme petits treballs d'adequació de la platja per preparar aquest tram de costa de cara a la temporada d'estiu. Quan existia, la guingueta servia plats típics de cuina marinera, com arrossos i peix, a tocar del mar. A més, durant els mesos de bon temps, especialment els caps de setmana, l'espai també acollia concerts i actuacions musicals a la tarda.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona es prepara per la desena edició de la Marxa contra el Càncer. La cita solidària organitzada pel Club Excursionista Allibera Adrenalina compta amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat i recaptarà fons per l'Associació contra el Càncer. La cita arriba a la desena edició amb un recorregut renovat que permetrà als participants gaudir de la natura. La caminada tindrà lloc el 12 d'abril a 9:45 del matí i el punt de sortida és el Centre Cívic de Sant Salvador. Es podrà escollir entre dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres amb un desnivell de 120 metres. Com a novetat enguany hi haurà una activitat de zumba familiar amb animació que s'organitzarà per les persones assistents en finalitzar la marxa. El conseller d'Esports, Mario Soler, destaca que la ciutat s'hi volca d'una manera massiva quan es tracta d'una cursa solidària i saludable. A més, remarca que tenen molt bona acollida.
Una de les curses que tant ens agraden a Tarragona, que insistim molt, perquè és saludable i és solidària. I aquesta és una part fonamental de l'activitat esportiva a Tarragona i de l'activitat de la gent tarragonina. Ja tenim demostradíssim que quan es tracta de fer salut, i a més per una bona causa, Tarragona s'hi suma d'una manera absolutament massiva, dintre de les possibilitats de cada cursa, òbviament, i tenen molt...
L'objectiu és assolir les 300 inscripcions i cadascuna tenen un cost de 15 euros. A més, tots els participants rebran una bossa amb el dorsal, el buf de la marxa, i podran adquirir una samarreta commemorativa dels 10 anys. Tots els beneficis aniran a parar a la lluita contra el càncer i s'ha habilitat un dorsal zero per poder fer aportacions malgrat no assistir a la marxa. Ara volem saber quin temps farà el nostre mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica ja la situació del mar acabarà sent molt tranquil·la al llarg del que queda d'aquest divendres. Per tant, començarà la primavera astronòmica amb una situació molt més dolça i plàcida a tota la costa. Queda una miqueta de mala mar, ja mar endins, en el cas de la Costa Brava, una mica de mar llarga, però en general les immediates hores el vent que serà feble ajudarà que també la mar acabi sent un mirall i un plat gairebé a tot el litoral, almenys a prop de les platges, amb aquest ventet entre sud i llevant, però que serà poc important aquesta tarda, serà feble. També el dissabte, fins i tot calmes matinals, una mica de gregal a la Costa Daurada, i durant la tarda el vent que s'imposarà serà de sud o una mica de garbí, no gaire intens, per tant marejol a gran part del litoral, al igual que el diumenge. Diumenge, si de cas, durant la tarda, el vent de llebeig es reforçarà una mica més a la costa tarragonina. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, encara la circulació va fent, va aguantant, no hi ha grans complicacions, sí que, òbviament, hi ha punts on podem parlar d'aturades, però, de moment, no són molt llargues o molt significatives. Sobretot hi ha volum de trànsit, que es va notant, doncs, per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Gelida, en sentit Tarragona, o en el tram nord d'aquesta autopista, a la zona de Montornès, en aquest cas, en sentit Girona. Destacar també l'antídot de la C58, d'entrada a Barcelona, alguns punts de les dues rondes, en els dos sentits de la marxa, i un cert augment de trànsit de vies que són habituals amb més volum de trànsit el divendres tarda, com és el cas de la C55, la zona de Castellgalí, en sentit sud, o també més amunt, la zona de Berga, de moment, però, amb intensitat, sense aturades remarcables. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
És divendres, reprenem la nostra secció amb la Federació Catalana de Pesca i avui volem incidir en un tema prou greu, el dels hams i materials de pesca deixats a la sorra, Sergi.
Sí, Marina, perquè us volem remetre una publicació de no fa molt d'aquesta mateixa setmana del portal del 3CAT on es parlava del tema. I amb això volem parlar, com ho fem els divendres, en aquesta secció de la Federació, amb en Pedro Terol. Pedro, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Així és, no? Em vas fer saber aquesta notícia, em vas enviar aquest post del 3CAT. Què n'hem de dir, primer de tot? Perquè crec que fins i tot la Federació heu tret un comunicat o un escrit respecte a aquest tema.
Sí, bueno, es va sorprendre una mica l'enfoque sobretot del tema, perquè som conscients de que no tothom és té prou cura amb els estris que es deixa, no només de la pesca, sinó si anem per les platges veiem que es troba de tot. El que passa que l'article que va sortir van creure que era una informació una mica sesgada perquè es posava molt d'èmfasi en el tema dels hams culpant els pescadors quan realment una minoria, com en tot el sector, quan algú fa alguna cosa malament no és tot el col·lectiu, sempre acostuma a ser un petit sector que fa més soroll el que faci malament que el que s'està fent bé. Des de la federació sempre hem apostat perquè el pescador que va, sobretot en l'àmbit deportiu, esportiu, ho tenim molt clar. El que no neteja el lloc queda descalificat. Els jutges vigilen que tal com entren com quan surtin el lloc, normalment que quan s'ha arribat, perquè tothom que va en concurs ho porta la seva bosseta i estan obligats a recollir tota la brutícia que hi ha al seu lloc, amb la qual cosa a vegades normalment ho deixem més net que brut. Quan se va pescar per lliure, sí que hi ha gent que té poca cura amb aquest tema, però la gran majoria jo crec que sí que són cuidadosos. I des de la federació sempre insistim també a les administracions de que hi ha que fer una formació, hi ha que fer informació, ja que igual que s'anuncia a les carreteres, els límits de velocitat, tram perillós, tot això, doncs, quan el disfrut de les platges també se té que fer una educació a tota la gent de que com tens que arribar a la platja, com la tens que deixar, no només un ham, una burilla, els gossos també. Tenim que ser conscients que és un espai que tenim que compartir i tots tenim que tindre cura. Però estigmatitzar només a un col·lectiu perquè se van trobant alguns hams i fer generalitzar en tot el col·lectiu crec que no té molt de sentit ni és correcte.
Hi ha molts municipis, o que l'argument dels molts municipis és que han prohibit la pesca a les plages amb les ordenances de municipal, justament per aquesta raó, no? A partir de queixes de gent que s'havien trobat hams a la sorra. Per tant, això pot suposar que encara aquesta normativa, el que alguns fan malament, i molt malament, acabi repercutint a tots els pescadors en general.
Però també te planteja, bueno, si se fa una normativa perquè alguns, en comptes de fer formació, el que fas és castigar perquè han fet alguna cosa malament, arribaria un moment que havia que prohibir a les platges perquè sempre trobes plàstics, trobes borilles, trobes papers, per la mateixa regla, si ho fan malament, pues prohibim l'activitat d'anar a la platja. No sé si m'ocorreix, si una mica bote pronto, si castigues perquè algun ha fet malament deixant un ham, castigues a tot el col·lectiu, pues ho apliquem per tot, no té sentit. El que hi ha és fer una formació, fer que la gent entengui que hi ha coses que no es poden fer, i ja com he comentat, des de la federació estem a disposició d'ajuntaments, de Generalitat, de tothom, per fer formació. Nosaltres, per exemple, tenim un projecte ja fa anys a la pesca continental que funciona, és el Trutacat, donde los pescadors fan informes de com se troba la situació dels rius cada vegada, que si hi ha brutícia, que si no se pot passar, hi ha un perill, i això ho passem a la Generalitat. Això ara ho volem traspassar a l'àrea marítima, i també els pescadors, quan anem, que siguin federats o no federats, perquè farem la informació perquè tothom pugui aportar, i que vagin fent notes de que aquí hem trobat això, aquí hem trobat allò, i com l'objectiu de millorar i cuidar la platja, que és un bé que és per tots.
A veure, és que no només a la platja, jo estic cansat d'anar per les roques i també trobar-me les roques guarres, per dir-ho un plat, o sigui, part de material de pesca, de residus, de bosses, de plàstics, d'ampolles, vull dir...
I estan vives, les roques estan vives, igual que la platja tenen un ambientillo que, però, i no són només els pescadors,
quasi mai són
els pescadors.
Clar, però això... Sí, però Pedro, concretament, amb aquest sector, i ara potser em poso allò que en castellà es diu un camisa d'onze vares, o un berenjenal de tres parells de nassos, vull dir, precisament, els pescadors, entre d'altres sectors, cada cop també som més mal vistos entre els animalistes, per entendre'ns, per exemple.
Sí, jo crec que aquesta és una de les raons de que també se fa èmfasis en aquest tipus de notícies. Els pescadors hem passat a engrossar un altre sector com la caça, que no estem ben vistos per ecologistes, animalistes i demés, quan crec que podem tindre aquesta afició de la pesca, podem tractar-la igual que se tracta una altra afició, on si cuidem el medi ambient, si ho tractem bé, per què no podem disfrutar d'ell? Encara també cada vegada som més conscients de que hi ha que cuidar el medi ambient, els peixos, si no tens que consumir-los, els tornes a l'aigua, que continuen la seva vida, i no crec que facin els pescadors tan mal com altres sectors estan fent sobre el medi ambient.
Respecte al que deies tu de conscienciació, jo tinc un amic que diu que quan baixa a pescar baixa amb trens. Un pel peix, un per les escorpes i coses que punxen, i l'altre per les deixalles, no? Per als residus. Potser hauria d'anar cap aquí, no? Cap a... també nosaltres mateixos d'un exemple, i no ho sé, a vegades estan pescant, et ve molta gent a veure, o fins i tot a preguntar, o fins i tot a preguntar coses, vull dir, jo en aquest sentit crec que també hi ha un camí bastant, bastant xulo per fer.
Sí, bueno, és el que he recomanat, començant, els que són esportius, això de portar la bosseta per algú més ja ho fem, perquè per norma ho tenim que fer, però és que aquesta cosa, quan ja tens l'acostum de fer-lo quan estàs competint, tens l'acostum quan no estàs competint. Tu vas a la platja, vas en barca, i veus alguna cosa i per instint ho reculls i ho guardes i ho tires a part. Jo que no pesco tant des de platja, però no pesco des de platja, pesco sempre des d'embarcació. Jo he arribat a treure del mar, no he tret mig patí perquè no podien treure'l i van tindre que cridar a servei marítim perquè la retirés perquè era un perill, però de matalassos, globus d'aquests que se queden sense aire i cauen al mar, pues, cada temporada de l'estiu recollim 15, 20, 30 quilos tranquil·lament.
Mm-hmm. Pedro, avui hem de tallar una miqueta abans perquè ens apreta una miqueta el temps per la companya que ve ara. Ho quedem així, ho quedem amb aquest missatge, vull dir, que siguem conscients, que divulguem, però que també sobretot que els quatre qui ho fan malament o qui fan malament no tapin la bona feina que també fem molts pescadors i pescadores.
I m'agradaria remarcar de que quan se faci una notícia se faci rigorosament, perquè la notícia aquesta a mi m'ha sobtat una imatge d'una radiografia on te l'han...
Sí, hi havia algo raro, hi havia algo raro.
Sí, el tipus de ami, el tamany no em quadrava. Jo no dic que igual estic equivocat, però sobta.
Sí, sí. Doncs Pedro, moltíssimes gràcies un divendres més per ser aquí amb nosaltres a la Ronda Mar.
A vosaltres, com sempre, per donar-se a veu. Bona tarda.
Moltes gràcies, Sergi. Moltes gràcies, Pedro. I anem directament fins a les costes del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, perquè aquest cap de setmana passat a la platja de la República van haver de rescatar uns nens que la corrent s'emportava i el rescat ho va fer un surfista. Carla.
Doncs sí, Marina, una situació delicada la que es va viure aquest diumenge a la platja de la República de Vilanova. I per això avui tenim un convidat molt especial. Benvingut, Antonio Escañuela, a l'estudi de Canal Blau.
Bon dia.
Mira, primer de tot et volia demanar si ens pots explicar, de primera mà, òbviament, què és el que va passar aquest diumenge? Perquè tu estaves surfejant a la platja de la República quan de cop hi havia tres persones, tres menors, que estaven enmig de l'aigua amb problemes.
Sí, doncs jo estava surfejant i depèn de com venen les onades, depèn de la direcció de l'onatge, es creen més corrents o menys. I llavors aquell dia era un dia d'una direcció de mar com que no era molt clara, venia com de dues direccions i per aquest fet, en l'espigó de la República hi havia una corrent que quan tu surfeixes ja la saps veure. I llavors es veia com unes turbulències a l'aigua molt a prop de l'espigó que se li diu corrent de retorn. I llavors jo vaig veure tres nanos de 6 anys, més o menys, a la vora, van llançar amb una dona, i estaven cridant de plaer, no? Ah, perquè està freda l'aigua i tal. Però clar, veient la corrent que hi havia, estaven a la zona de risc, i vaig pensar, se'ls emporta, esperant que no succeís. I al cap de 5 minuts em torno a girar i ja estaven a la meitat de l'espigó, perquè això al final és com un riu, els nanos petits perden peu, se'ls comença a arrossegar i quan no entens de corrents, com normalment passa als banyistes, és intentar nedar direcció cap a la platja, que és el pitjor que pots fer perquè és direcció contrària a la... com t'arrossega el mar. Llavors et canses molt més i et va arrossegant. El que has de fer és sortir del riu, o sigui, nedar en paral·lel a la costa. Però clar, això ho sabem els surfistes o gent que té una mica de nocions de salvament marítim, però els nanos no. Llavors van començar a cridar, ja els crits eren de pànic, em vaig girar, ja t'esperes perquè al final la corrent els porta cap a tu, llavors la dona no la vaig poder pujar a la taula perquè ja eren masses, sí. Li vas dir, tranquil·la, que aquí estàs segura, agafa't a mi a la taula, i els hi vaig explicar, ara mateix us trauré de l'aigua, tranquils, els hi vaig demanar els noms, a ella també, que va ser curiós perquè la dona es diu Marina, i dius, la Marina no era molt marina. Però és el mateix, la situació, la gent entra en pànic, és que es paralitzen. Llavors, tu els expliques coses per calmar-los, però entren en un mode com que no t'escolten molt, saps? Estan en mode supervivència, morirem, estem molt lluny. Llavors tu els calmes i els vas guiant. I jo els hi vaig explicar, ara portaré la taula, jo anava nedant al costat, empujant la taula amb els nanos i la dona, i els deia, remarem una mica en paral·lel a la costa i després les onades ens portaran. I mentre fèiem això, hi havia un altre surfista a l'espigó mirant-nos, jo el avisava però no va entrar, dic, bueno, pues res, ho faré sol, i llavors es va ficar una noia nedant, també per la corrent però nedava bé, i li vaig preguntar el nom, es diu Valentina, que també va ser bo perquè Valentina era la valiente,
la valiente.
Li vaig preguntar si havia fet un rescat, em va dir que no, li vaig dir, bueno, pues el que farem és tu i jo els traurem remant cap a la costa perquè ja estàvem a la zona d'onatge i a poc a poc anirem arribant, i allà vale, o sigui que entre els dos els nanos els hi vaig dir que es posessin una mica més enrere a la taula perquè surfegés millor, diguéssim, i bueno, l'escena era bastant curiosa entre còmica i surrealista.
Sí, no? Perquè al final éreu quatre persones persones pujades damunt d'una taula de surf, sí. una cinquena agafada de la taula, sí. Tothom al mar, la gent cridant.
Sí. Ui, els nanos cridant, vamos a morir, estamos muy lejos. Un amb els mocs penjant, l'altre, que el pobre s'havia cagat de por, i ui, ui, quina escena. I la dona allà a l'aigua, que quasi no podia moure's, i jo, tranquils, que mica en mica us anem empujant i ens les onades ens trauran. I quan ja estàvem més o menys arribant, llavors la gent de la platja va avisar a la policia local, van arribar els cotxes, els nanos els van espantar més, però, oh, la policia, com dient, aquí s'ha armat algú gordo. I llavors van arribar Mossos, ambulàncies i bombers. Hi havia dos bombers que s'havien posat neoprens i tal per entrar a l'aigua, però ja estàvem a la sorra.
Ja no va fer falta, perquè no. A més vas poder treure tothom i tothom en bon estat, tothom
sí,
sa...
Sí, sí, gràcies a la Valentina també, que em va ajudar, i res, tenien una mica de fred i sobretot aquesta sensació de la por, molt espantats. Llavors ja els tècnics de les ambulàncies els van tapar amb tovalloles perquè agafessin calor, van avisar el pare dels nanos, que va arribar, bueno, plorant, perquè clar...
Sí, clar, és que...
Una situació que podia haver sigut més greu, perquè aquí el tema és la rapidesa. Si no arribem a estar surfistes allà, hi ha gent, nanos o gent més gran que entra en pànic, es cansen molt, comencen a passar aigua i moltes vegades s'ofeguen per això. Llavors va arribar una llanxa dels Mossos també, però són aquells minuts que si no hi ha algú que el salvi pot ser una desgràcia. Llavors, bueno... afortunadament va acabar bé i jo els hi vaig dir que eren uns surfistes molt guais, els vaig abraçar també a la dona, després va arribar el pare, vaig parlar amb ell i li vaig explicar una mica que tenia una família molt bonica, que disfrutés dels fills i que els hi expliqués que encara que sembli un mar que sembla que no passa res i no eren una de les grans, es creen les corrents de retorn, sobretot això. I bueno, molt content perquè tot va sortir bé i bueno, al final dius, mira, no havia arribat la seva hora i allà estan els altres ciutadans que ens hem d'ajudar entre tots al final, hem de cuidar uns dels altres.
Correcte, per sort. I has dit has parlat de diverses coses que són molt interessants, una d'elles és aquesta primera reacció, que moltes vegades n'hem parlat aquí al programa de com s'ha de reaccionar quan hi ha una emergència marítima, i la primera és aquesta calma que s'ha d'intentar mantenir, que és molt contradictori perquè estàs en una situació que perilla la teva vida, però hem d'intentar mantenir aquesta calma per poder reaccionar adequadament, no?
Clar, sí. El que passa que això, amb nanos tan petits, si ningú els ha explicat, o un adult també, si no coneixen una mica com funciona, és complicat calmar-se. Que, per una altra banda, és normal, perquè si no ets surfista o has fet algun curs de salvament marítim, no coneixes aquestes corrents. Però, almenys, és important que se sàpiga, per això volia també venir al teu programa i explicar-ho, per conscienciar una mica la població, que si hi ha onades, encara que l'espigó sembli que estigui calmat, normalment és... aquesta és la trampa. Quan hi ha corrent, no hi ha onades. I llavors la gent diu, ah, mira, aquí al costat de l'espigó, que està més calmat... Clar, està més calmat perquè hi ha una corrent cap a dintre, que és un riu. Llavors, a les platges de Vilanova o platges petites, on hi ha, com aquí, espigons artificials, la corrent de retorn, normalment, quan hi ha onatge, la onada empuja l'aigua cap a la sorra, aquesta aigua ha de sortir per algun lloc, que normalment és pels espigons. I això va passar al de la República, però tens l'espigó de la vaca que passa igual, el port també. O sigui, tots els espigons artificials, si hi ha un atxes, normalment hi ha aquesta corrent. Llavors, bueno, és important fer pedagogia d'aquest tema.
I més enllà de la pedagogia, creus que hi ha altres mesures que es podrien prendre per minimitzar aquests riscos?
Sí, 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 és molt senzill. De fet, vull parlar amb l'Ajuntament i responsables de platges de Vilanova perquè se senyalitzin. Igual, una mica, venint cap aquí, estava pensant en això i dic, mira, igual que han posat els aparells aquests de RCP, de reanimació cardiopulmonar, sí, que són per emergències, no?, que estan allà, i mira, si no els fan servir, millor, però si algú té una emergència, abans de que arribin els cossos de seguretat i ambulàncies, allò pot fer servir qualsevol ciutadà, que a vegades ve de minuts. Pues amb el mar passa igual. Si tu senyalitzes els espigons que poden haver-hi corrents, quan hi ha onatges, almenys la gent, els banyistes que normalment no coneixen, diran, ah, doncs mira, anem en compte. Jo seria cartells i algun element com un flotador o algun suro d'aquests d'emergència.
Elements de primera actuació, no diríem?
Clar, perquè qualsevol pot agafar, com a les piscines, que hi ha aquell flotador típic de plàstic, uh-huh. o als vaixells, doncs el mateix. Perquè si aquell dia no hi haguéssim surfistes a l'aigua, però la gent de la platja veu uns nanos que se'ls emporta la corrent, ei, els hi tiro el flotador, perquè si ja estan flotant, llavors estan fora de perill. Llavors allà sí que esperes a que vingui la llanxa o els bombers i es rescatin, però almenys una cosa, un element que sigui ràpid de fer servir per qualsevol que estigui a la platja, que encara que no tingui coneixements li llencen i ja floten.
Uh-huh. I vosaltres com a surfistes que precisament aneu al revés del món, no? Que aneu, sí. Sempre diem que ens allunyem de l'aigua quan hi ha aquests onatges. Vosaltres precisament practiqueu un esport en el que busqueu aquestes situacions. Com ho feu sobretot per començar a aprendre a practicar aquest esport, quan diem que quan no estàs molt habituat no t'apropis al mar en situació d'onatge, però a la vegada necessiteu aquestes condicions per poder practicar-ho?
Clar, bueno, és un procés d'aprenentatge, com tot. Quan comences sempre va bé o que t'aconselli un amic que en sap més, o fer classes a una escola, que aquí a Vilanova tenim l'escola de surf de Wave Addict, que ho fan molt bé. Llavors, tenir un assessorament professional o de gent amb experiència sempre t'ajudarà a trobar millors onades i sobretot a estar més segur. I si no, igualment quan comences tu pots entrar i preguntar a la gent que hi ha allà: escolta'm, avui hi ha corrents o cap on t'emporten les onades. I bàsicament això. Després també fixar-te una mica amb el medi marítim, perquè al final les corrents normalment és el que et deia, hi ha aquestes de retorn pels espigons, que els surfistes de fet això li diem canal, i ens va bé per entrar al mar amb més facilitat. I anar en compte de si se t'emporta la corrent, mai remar en contra de corrent, encara que sigui cap a dintre o lateral, sinó escapar. Si veus que se te'n va cap a la dreta, doncs intentes remar o cap a la costa o cap a dintre i després marxes. Mm-hmm. La taula té aquesta facilitat de poder escapar. I si veus que és difícil, surt recte amb una onada. Dius, mira, al final les onades, si no ho veus clar, o se t'emporta cap a una banda, cap a l'altra, surts amb una espuma i ja estàs a salvo. I després fixar-te també com entra i surt la gent, sobretot com entren. Perquè si tu veus la gent entrant que se'ls emporta cap a la dreta o cap a l'esquerra, ja veus si hi ha...
Ja t'orienta de com està la situació.
Sí, sí, sí.
Per tant, entenc... Et faré una pregunta que és molt òbvia, però...
No, està bé.
No, ara et vaig fer una pregunta que és tremendament òbvia, però recomanes que la gent provi això del surf, ja no com a, potser, de pràctica habitual, sinó per conèixer també com són les situacions del mar i habituar-se amb aquestes corrents, que al final...
Sí.
Tens per una part a l'oci, però també et pot servir per ajudar-te a això, no? A salvar-te la vida, o la teva o la d'algú altre, en el moment en què sigui necessari, com t'ha passat a tu aquest diumenge.
Clar, sí, sí. Sí, pel fet de ser un esport de mar és molt interessant, si t'agrada l'aigua i les onades i la platja, i per una altra banda el que dius també, encara que diguis, mira, ho vull provar només per conèixer com funciona el mar, les onades, les corrents, la direcció del mar, perquè puguis tenir uns mínims coneixements, també és molt interessant. Sobretot si fas una classe en una escola, perquè quan comences sobretot t'expliquen de la direcció del mar, de cap on se't pot emportar i de les corrents que existeixen a cada platja. De fet, és molt senzill, perquè, i sobretot si sempre entres a les mateixes platges com les de Vilanova, ja coneixes que els espigons hi ha corrents i poc més. O sigui, no és una cosa molt complicada, que en una o dues classes de surf això t'ho ensenyen i això després pots continuar o no, però després com a banyista pots tenir un coneixement important d'aquestes corrents per si passa com l'altre dia.
I simplificar una situació que de primeres et genera pànic,
clar,
racionalitzar-la i poder encarar-la d'una forma més segura.
Sí, sí. De fet, sempre que hi ha gent que s'ofega, malauradament, al mar, moltes vegades és perquè entren en pànic. Llavors, és com una situació, que és com un botó del teu sistema nerviós, on no té retorn. O sigui, si entres en mode pànic, és molt difícil calmar-te. Llavors, intentar no arribar a aquest punt i mantenir la calma. Perquè el que t'ofega al mar no són les onades, normalment. És el pànic, que això et fa que et canses més, els músculs en tensió fa que suris menys, i llavors és quan empasses aigua. Si comences a empassar aigua, és molt difícil sortir d'allà. Llavors, si se t'emporta la corrent i veus que no pots tornar, no coneixes com has d'escapar d'ella, et deixes surant, fas senyals, i tard o d'hora, per sort, en aquestes platges sempre hi ha gent. Saps? Si es passa en una illa deserta, estàs tu sol, allà...
Ho tens més complicat.
Clar. Però si hi ha gent, sempre al final algú et veurà. I inclús si te'n vas molt cap endintre, que no és el cas d'aquestes platges, però bueno, si te'n vas una mica lluny, algun pescador et veurà, algun banyista, persona que estigui als espigons, llavors és fer senyals, mantenir la calma i surar. Davant del dubte o del cansament és surar. Et deixes surar, avises i ja vindran.
Per tant, precaució, sobretot com a primer punt. Com a segon, si per desgràcia algú es troba en una situació d'aquesta, és mantenir tota la calma en tot moment. I tercer, no, aquesta recomanació d'anar a conèixer el mar, anar a conèixer les corrents, i si pot ser practicar una miqueta de surf, millor que millor, que és un esport que és, la veritat, que és una passada. Jo vaig tenir l'oportunitat de practicar-lo fa molts anys.
Mira.
I la veritat que és molt, 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 molt xulo, però bueno, l'experta en aquest tema és la nostra companya Marina, amb qui tornem ara. Moltíssimes gràcies, Antonio.
A vosaltres.
I res, espero que disfrutis molt el mar, la platja, i de Vilanova, que jo sé que fa poquet que estàs per aquí.
Sí, moltes gràcies i bones onades.
Doncs bones onades, així arribem al final d'aquesta primera hora de Rand de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Rand de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'escala segueix massivament la vaga del sector educatiu. Els centres educatius han